Escaparte otra vez, te vamos a matar.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.
Estel Migdia, amb Joan Trias.
No hi ha res més infructuós que tancar-se en banda, que no escoltar la postura de l'altre i no parlar. I això, precisament això, és el que ha passat avui entre l'Aragó i Catalunya. De nou, una nova crisi generada per no asseure's i dialogar. Són les 2 de la tarda i això és Estel Migdia. I és que ahir el president de l'Aragó, Javier Lambán, decidia anunciar que no reuniria avui amb el cap de l'executiu català, Pere Aragonès, per importantes diferències, diu, entre les dues postures. Treure pit per saber quina marca s'hi veu primer en la candidatura dels Jocs del 2030. Una discussió més comuna de Pepe Gotera i Otilio que de temes molt més seriosos que s'han de posar sobre la taula entre dos territoris obligats a entendre's històricament i territorialment. La sostenibilitat d'uns Jocs en plena crisi climàtica, la significació econòmica en plena crisi monetària, la creació de noves infraestructures i laborals en un territori pirinenc oblidat en aquest aspecte. Però no, deu ser molt millor la discussió absurda i la pugna de posar-se davant de l'altre, no fos cas que per una vegada la política d'aquest país aconseguís avançar cap a un projecte engrescador. Passa minut i mig de les 2 de la tarda i així sonen les veus protagonistes d'aquest divendres 28 de gener i a aquesta hora.
Va sortir aquesta data i certament és un sector que ha estat molt castigat i jo penso que en aquests moments, sempre amb aquesta inestabilitat, en aquest equilibri inestable en el que estem, però sí, penso que hem d'anar obrint tots els entorns.
Comisiones Obreras y UGT somos corresponsables con lo que hemos firmado y la convalidación del decreto tiene que darse o sí o no, si entra en vigor o no entra en vigor.
Em sembla que Esquerra Republicana hauria de donar suport com l'hauria de fer el PDeCAT, com l'haurien de fer la resta de forces polítiques catalanes a aquest acord.
Las declaraciones del jefe de gabinete fueron todavía más radicales y más desalentadoras.
Realment ha estat un calvari, és a dir, lluitar contra la malaltia, intentar vèncer la malaltia, intentar vèncer tot el sistema administratiu. És un desgast afegit a la nostra malaltia.
A Ràdio Estel, Estel Migdia.
Vinga, doncs, com cada dia comencem per fer una mirada cap al cel i saber quin temps ens espera les properes hores. Jordi Miralles, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda. Pocs canvis en la situació meteorològica de cara a les properes hores, tot i que la novetat del dia d'avui és el vent del nord, que està bufant als dos extrems de Catalunya. Tramuntana i mestral, de moderats a forts, als dos extrems del país, a Costa Brava, també Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, que anirà desapareixent durant les primeres hores de demà. I a banda d'això, doncs, hem de continuar parlant un dia més del sol i d'unes temperatures molt contrastades, ambient força fred al matí, amb glaçades intenses a l'interior per litoral i Pirineu, i en canvi de dia un ambient més atemperat amb màximes que avui es mouen entre els 12 i els 16 graus. De cara al cap de setmana, pocs canvis, hem de continuar parlant de sol, el vent del nord que desapareixerà a poc, i les temperatures que pujaran de cara dissabte baixaran diumenge, però en definitiva canvis poc importants. De cara a començaments de la setmana que ve, la situació no variarà gaire.
Tres minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Comencem, doncs, a aquesta hora a repassar l'actualitat, com sempre, amb Jordi Carretero al control tècnic, Pau Massip a la producció, Xavi Toscano, Olma Giró, Judit Casellas, Sílvia Muñoz i Anna Closa. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que Sanitat dona per doblegada, per fi, la sisena onada.
La ministra de Sanitat, Carolina Darias, assegura que les dades sobre la pandèmia a Espanya indiquen que s'ha arribat al pic de la sisena onada. Tot i així, ha demanat prudència.
Todos los datos apuntan que estamos ya, que hemos doblegado la curva. Todos los datos se van consolidando día a día de bajada, eso es lo importante, que día a día estamos viendo que se consolida la bajada. Hay que ser prudentes para que esos datos sigan así, especialmente no solamente en incidencia acumulada, sino también en otros indicadores que para nosotros son muy sensibles, como son los de hospitalización y como son también los de UCI.
De fet, les declaracions les ha fet l'endemà que la mateixa ministra Darias afirmés que la mascareta al carrer continuarà sent, de moment, imprescindible.
Que cada vez estamos haciendo más vida normal y hemos ido recuperando poco a poco las relaciones sociales. Es verdad que hay algunos elementos que todavía siguen con nosotros, como también lo sigue el virus, ¿no? Pero desde luego esta ministra lo que viene a manifestar, lo que siempre ha dicho, será durante el tiempo imprescindible.
Pel que fa a Catalunya, la sisena onada comença a perdre força. Tot i així, Salut ha registrat més de 27.000 casos de Covid i els hospitals encara freguen els 3.000 ingressats.
En les darreres hores, Salut ha registrat 21 persones més a planta i a les unitats de cures intensives hi ha 470 crítics per Covid, dels quals dos han ingressat en les últimes 24 hores. Pel que fa als indicadors, aquests mantenen la seva lleugera tendència a la baixa, el risc de rebrot se situa en 6.500 punts i la velocitat de propagació cau 3 centèsimes i se situa a l'1,10. Per cert, que avui fa exactament 2 anys que Catalunya va ingressar el primer pacient per Covid a l'Hospital Clínic.
I a tot plegat des d'aquesta mitjanit a Catalunya ja no hi ha restriccions per contenir la Covid exceptuant el tancament de l'oci nocturn i també l'ús obligatori de la mascareta decretat pel govern espanyol. La FECASARM ha presentat un recurs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant l'obertura immediata dels locals d'oci nocturn i no esperar fins a mitjans de febrer.
L'entitat diu que un cop de caigut el toc de queda i la limitació de reunions i a la vista d'aquest cap de setmana es podrien produir botellots multitudinaris a tot arreu. La FECASARM demana al Tribunal que decideixi aquest mateix divendres anul·lar de forma cautelaríssima la prohibició de la Generalitat de mantenir els locals tancats.
I, de fet, qui s'ha mostrat partidari de reobrir l'oci nocturn el proper 11 de febrer és el conseller de Salut, Josep Maria Argimon. Ho ha dit en una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies.
Va sortir aquesta data i, certament, és un sector que ha estat molt castigat. I jo penso que en aquests moments, sempre amb aquesta inestabilitat, en aquest equilibri inestable en el que estem, però sí, penso que hem d'anar obrint tots els entorns.
Argimon també creu que si el passaport Covid ja no és necessari des d'avui per accedir a bars i restaurants, gimnasos o residències, tampoc s'hauria de mantenir a les discoteques perquè no és una capa de seguretat amb la variant Omicron.
Si finalment acabem decidint que aquesta capa de seguretat amb la nova variant, amb l'Omicron, ja no és tan capa de seguretat, no ho serà ni per l'oci nocturn, ni per la restauració, ni pels entorns, ni pels gimnasos.
El conseller de Salut també ha afegit que entén que alguns experts del comitè científic assessor discrepin sobre l'aixecament d'algunes restriccions perquè s'han de valorar moltes vessants.
I la doctora Lourdes Mateu, cap de la unitat de Covid persistent d'adults de l'Hospital Germans Trias i Pujol, ha apuntat en una entrevista a Radio Estel que hi ha persones amb Covid persistent que no poden anar a treballar i se'ls ha obligat a fer-ho.
L'unitat on treballa ja té a més de 600 pacients amb Covid persistent i a llista d'espera, a Espanya es calcula que un de cada 10 contagiats pateix Covid persistent.
Ens costa més als metges és identificar-ho, perquè els símptomes són molt heterogenis, no són específics i tampoc fins ara no tenim proves analítiques que ens determinin, no, que aquell pacient té una Covid persistent.
La mateixa doctora Lourdes Mateu ha avançat que el 2022 serà l'any que es comencin a fer assajos clínics que donin resposta a tractaments específics per la Covid persistent.
En aquesta línia, la Sílvia Soler, portaveu del col·lectiu d'afectats i afectades persistents per la Covid-19, ha demanat també des dels micròfons de Ràdio Estel que es comptabilitzin els casos de Covid persistent i que se'ls atengui com a tals.
El reconeixement de la malaltia ens porta a posar-hi noms i cognoms al que és el Covid persistent i a intentar tenir una codificació única que ens serveixi per codificar-nos, és a dir, perquè quan vagis a un metge d'atenció primària no et posi qualsevol codi, que ens ajudarà a tenir-nos codificats, a poder-nos comptar, que és una de les altres reclamacions que fa el col·lectiu.
La Sílvia fa més de 20 mesos que té Covid persistent en relació a les tramitacions de les baixes laborals. Ha dit això a Ràdio Estel.
L'Institut Nacional de Seguretat Social ha donat altes indiscriminades. Hi ha gent que està treballant sense poder-ho fer, diguéssim, amb moltes recaigudes, però realment ha estat un calvari, és a dir, lluitar contra la malaltia, intentar vèncer la malaltia, intentar vèncer tot el sistema administratiu és un desgast afegir a la nostra malaltia.
I atenció també a aquesta notícia. L'Agència Europea del Medicament ha donat llum verda a la pastilla de Pfizer que tracta la Covid-19. Els estudis indiquen que el tractament amb aquest fàrmac redueix de forma significativa el risc d'hospitalització i de mort en pacients amb patologies prèvies.
L'antiviral de Pfizer és un medicament oral que serveix pel tractament del Covid en adults que no necessiten oxigen suplementari. Els assajos realitzats, tan sols un 0,8% dels pacients tractats amb aquesta pastilla van haver de ser hospitalitzats. En comparació amb el 6,3% dels que van rebre placebo. El medicament s'administra en 2 comprimits diferents i funciona reduint la capacitat que el virus té per multiplicar-se al cos.
Canviem de qüestió. Quan passen 10 minuts de les 2 de la tarda, el president de l'Aragó, Javier Lambán, acusa el govern de Catalunya de falta de respecte institucional. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Lambán explica per què ha plantat aquest matí el president de la Generalitat, Pere Aragonès.
Tal como se planteaba la reunión, la falta de respeto institucional hacia Aragón era absolutamente intolerable. Y segundo, porque lejos de ser un paso hacia adelante, iba a ser seguramente un retroceso.
Però aquí no acaba tot, també denuncia falta de respecte per part de l'equip d'Aragonès.
Las declaraciones del jefe de gabinete fueron todavía más radicales y más desalentadoras para lo que no nosotros, sino el COE y el propio gobierno de España esperan de todos los actores implicados en esta candidatura.
Mentre que el govern català no entén que s'hagi anul·lat la reunió, precisament si les posicions estan allunyades, defensen que la reunió era el que calia per apropar-les.
De fet, Judit, la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va fer una promesa que no podia fer en aquell moment, en dir que els Jocs Olímpics d'hivern s'organitzarien d'igual a igual.
En declaracions a RAC1, Vilagrà ha admès que no entén el cop de porta del president aragonès Javier Lambán al president del govern català, Pere Aragonès.
Si precisament hi ha discrepàncies, el que s'ha de fer és parlar-ne. És a dir, si diguem-ne l'Aragó no se sent incòmode quan nosaltres diem que Catalunya ha de liderar, perquè ens sembla que les possibilitats pel pes, per la marca Barcelona, hem de tenir aquesta preponderància, doncs en tot cas es parla.
Tot i això, ha expressat que el govern català seguirà treballant amb el Comitè Olímpic la seva proposta tècnica.
I malgrat que no hi hagi hagut la trobada entre els dos presidents, Aragonès ha mantingut la seva agenda institucional a Balaguer, a Lleida.
Allà, Aragonès ha estat escridassat per una vintena de persones convocades per la plataforma Stop Jocs Olímpics. Minuts després, s'ha reunit en privat amb dos dels contraris a la candidatura del Pirineu. Retreuen al president que es vulgui fer un referèndum sense tenir encara el projecte acabat.
Dotze minuts que passen de les 2 de la tarda, així com està a dia d'avui tot el tema de la candidatura pels Jocs Olímpics d'hivern 2030, a l'espera d'una consulta vinculant que es farà a l'Alta Ribagorça, a l'Urgell, al Pallars Jussà, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i la Vall d'Aran la propera primavera. En parlem de tot plegat avui amb Jordi Navarra. Ell és l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà. Senyor Navarra, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bones tardes, gràcies a vostès per pensar en mi.
Deixi'm començar una mica pel broc gros, eh? A favor o en contra dels Jocs Olímpics d'hivern pel 2030 al Pirineu?
Bueno, jo no estic ni a favor ni en contra. Jo, si em donen la informació, m'expliquen com funcionarà, quines infraestructures diuen que... quines són les infraestructures que diuen que es faran o que s'arreglaran, bueno, que expliquen, simplement que informen de com està, de com ho pensen fer, quin tipus de millores es faran o en què afavorirà o en què perjudicarà a la gent del Pirineu.
Uh-huh. Ara es queixa d'això, que falta informació del projecte, i de fet es vol fer aquesta consulta que anunciàvem aquí al programa, aquesta consulta vinculant a les comarques de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya i la Vall d'Aran. Què li sembla que es faci aquesta proposta de consulta vinculant sense tota la informació sobre la taula?
Home, si es fa sense la informació, no em sembla gaire bé que es faci. Ara, si es fa amb informació, doncs està molt bé que la gent del territori puguem decidir. El que passa que jo ja estic començant a veure els medis de comunicació, estic començant a sentir que el Pirineu es farà o no es farà, i coses sense que els del Pirineu sàpiguem res. Vull dir, primer hem de saber el que tenen intenció de fer i llavors podrem decidir. Però ja li dic, jo no estic ni a favor ni en contra. Jo l'únic que vull és informació, i si a la nostra comarca no es fa res, però es fa en una altra comarca del Pirineu i ha d'afavorir en una altra comarca del Pirineu, doncs que ho expliquen, i llavors, doncs, bueno, el millor també per solidaritat amb els nostres veïns de pirinencs, doncs estem a favor, saps? Vull dir, el que passa que ens falta és informació.
Precisament, què li sembla que altres comarques s'hagin queixat de que no hi participaran en aquesta consulta, com ara el Solsonès, el Berguedà o el Ripollès?
Bueno, en principi, la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran. Jo tampoc no he decidit quines són les comarques que han de participar o no. Si ara tampoc no li puc detallar la geografia de Catalunya, però si són comarques o municipis que es veran afectades si es fan aquests jocs o no es fan, jo crec que, clar, hi hem de votar com els altres.
Abans em deia ni a favor ni en contra, i li preguntava una mica pel broc gros, de tot plegat. Deixi'm tornar-li a preguntar una mica també pel broc gros. Què poden aportar uns Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu català i, sobretot, al Pallars Jussà?
Al Pallars Jussà, al Pirineu, poden aportar coses perquè hi ha comarques que ja viuen de la neu, hi ha estacions d'esquí, ja es practiquen esports d'hivern. Llavors, amb aquestes comarques jo crec que sí que els hi pot aportar, bueno, pues, almenys aquells 15 dies els hi pot aportar benefici de la gent que hi puguen anar, això. A les comarques que no som tan, diguéssim, que no tenim tant esports d'hivern, perquè són comarques que estem en una altra latitud, el que ens pot aportar és millora de comunicacions per accedir als llocs on es facen competicions, on es faci on es faci algun tipus d'activitat relacionat amb les Olimpiades. Però el que no pot ser, o sigui, el que no volem la gent del Pirineu, almenys jo, és que es facin servir els jocs com a excusa per fer millores o per fer inversions al Pirineu. Al Pirineu hi ha inversions que són històriques, que es demanen, que s'han de fer o s'haurien de fer sí o sí, i tenim moltes necessitats que no tenen res que veure amb uns Jocs Olímpics o si es fan Jocs Olímpics o no es fan.
Precisament li volia preguntar una mica per això, senyor Navarra, com a president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, senten una mica la comarca oblidada, que ara es veu una mica l'ull de l'huracà de tot plegat?
Bueno, això tenim pendent amb un Consell d'Alcaldes que ens vinguin a explicar una mica com funcionarà això, però clar, sí que almenys jo no puc parlar tampoc per tots els alcaldes, però la meva visió com a alcalde sí que és que estem una mica fora del radi d'aquestes futures Olimpiades per la nostra situació. Nosaltres, el nostre municipi està aquí al Montsec, que aquí, bueno, pues sí que som a la vegueria de l'Alt Pirineu, però sí que sospitem els habitants d'aquí que es faran les Olimpiades i aquí m'on enterarem pel televisor, diguéssim.
Li preguntava una mica tot plegat des de l'àmbit municipalista, com és normal. Recordem que Jordi Navarra és l'alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà. Si ampliem l'àmbit, què li sembla que avui no s'hagin reunit el president aragonès Javier Lambán i el president català Pere Aragonès?
Home, jo el primer que em sembla una falta de respecte molt gran del president aragonès, perquè una persona si queda amb una cosa no pot faltar, si no ha sigut, no sé el motiu, però si no ha sigut un motiu de causa major, un motiu una mica sèrio, em sembla una falta de respecte molt gran cap al nostre president, cap al Pere Aragonès, perquè per parlar, o sigui, per parlar no passa res, la gent el que s'ha de fer s'ha de parlar i s'ha de reunir i s'han de discutir les coses i les coses s'han de parlar. Jo,
senyor,
una persona no acudís que amb un, quan ja està la reunió preparada o ja ha donat la paraula que anirà i que després que, no sé els motius, potser els motius l'home pues no ha pogut vindre pel que sigui, no? Però vist la trajectòria i tot de les declaracions que fa això, no sé, ho veig una mica una falta de respecte.
Senyor Jordi Navarra, alcalde de Sant Esteve de la Sarga i president del Consell d'Alcaldes del Pallars Jussà, moltíssimes gràcies per parlar avui en aquest programa Estel Migdia de Ràdio Estel. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu.
I seguim parlant d'altres qüestions perquè la Junta Electoral Central dona 5 dies a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, per retirar l'escó a Pau Juvillà. El diputat de la CUP va ser condemnat a 6 mesos d'inhabilitació per desobediència per no treure llaços grocs del seu despatx a la paeria de Lleida.
La Junta Electoral, per tant, desestima la petició de suspensió cautelar de la condemna mentre el Tribunal Suprem estudia els recursos que han presentat tant el diputat com el Parlament. L'òrgan electoral no veu contradicció amb la seva decisió perquè diuen que el seu dictamen no és irreversible i el Suprem el pot anul·lar. També avisen a Borràs que si no retira l'escó hi pot haver conseqüències jurídiques.
I davant la nova notificació de la Junta Electoral, Esquerra, Junts i la CUP reivindiquen el dictamen de la cambra que defensa l'escó de Juvillà i reiteren la voluntat de mantenir la sobirania del Parlament.
En un comunicat conjunt, les forces independentistes anuncien la intromissió de la GEC i asseguren que és un òrgan administratiu sense competències per resoldre la qüestió de l'escó del Cupaire.
Gràcies, Judit. Fins ara. 19 minuts i mig que passen de les dues de la tarda, Comissions Obreres i UGT adverteixen Esquerra Republicana que no avalar la reforma laboral és el mateix que votar a favor de la legislació del Partit Popular des de Barcelona. El secretari d'UGT, Pepe Álvarez, ha demanat el suport d'Esquerra.
Em sembla que Esquerra Republicana hauria de donar suport com l'hauria de fer el PDeCAT, com l'haurien de fer la resta de forces polítiques catalanes, aquest acord, que és un acord especialment beneficiós per Catalunya, pels treballadors i les treballadores de Catalunya. I en aquest sentit crec que el seu vot favorable seria un vot que ens ajudaria a poder continuar treballant.
En la mateixa línia, el secretari general de Comissions Obreres, Unai Sordo, ha advertit que la tramitació de la llei pot acabar com el rosari de l'aurora.
Comisiones Obreras y UGT somos corresponsables con lo que hemos firmado y la convalidación del decreto tiene que darse o sí o no, si entra en vigor o no entra en vigor. Y luego, nosotros el proceso de tramitación como proyecto de ley nos parece que puede terminar como el rosario de la aurora, por tanto consideramos que es mejor que entre ya en vigor el decreto, pero luego que se pueden seguir tomando medidas de carácter laboral, entre otras cosas, la subida del salario mínimo interprofesional que tenemos que abordar ya. Primera prueba de que aquí hay vida laboral después de la convalidación de este decreto.
Recordem també que l'increment del salari mínim es començarà a negociar el proper 7 de febrer.
Precisament l'economia espanyola va tancar el 2021 amb un creixement interanual del seu producte interior brut del 5%, segons les dades provisionals publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. Es tracta de la major crescuda registrada en 21 anys.
Aquesta variació contrasta amb la caiguda del 10,8% registrada a l'exercici anterior marcat per la pandèmia. Tot i l'aparició de la variant Omicron, la recuperació es va accelerar durant l'últim quart de l'any i aleshores el PIB va millorar un 2% respecte al tercer trimestre. Per sectors, els serveis amb 7,5% i la indústria amb un 1,2% van ser els principals impulsors del PIB. En canvi, l'agricultura va caure un 4,3% i la construcció un 5%.
De fet, Espanya és el setè estat de la Unió Europea amb el salari mínim més alt, amb 1.126 euros al mes en 12 pagues o 965 euros en 14 pagaments.
Segons dades de l'Eurostat, només 6 països del bloc comunitari tenen un salari mínim per sobre dels 1.500 euros, mentre 13 tenen un sou mínim inferior a 1.000 euros. Luxemburg, amb 2.257 euros, i Irlanda, amb 1.775, són els estats de la Unió Europea amb els salaris mínims més elevats.
I parlem també de CaixaBank, que ha tancat el 2021 amb un benefici net de més de 5.000 milions d'euros, una xifra que multiplica gairebé per 4 els guanys registrats l'exercici anterior, que van ser de 1.300 milions.
La xifra supera àmpliament els volums d'abans de la pandèmia. L'increment en els beneficis de CaixaBank es deu als impactes extraordinaris de la fusió amb Bankia, segons ha indicat aquest divendres l'entitat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors.
I tornem a plana política perquè aquest matí ha mort als 74 anys Pedro Arriola, l'assessor electoral del Partit Popular amb José María Aznar i Mariano Rajoy.
Abans de l'arribada de l'actual president del PP, Pablo Casado, els presidents populars hi recorrien per perfilar les seves estratègies del partit. Va assessorar el govern d'Espanya en les converses en les quals va intentar buscar una sortida prèvia a la consulta del 9-N. Encara no se saben les causes de la defunció, però serà traslladat al tanatori de la Paz a Madrid.
I avui ha començat oficialment la campanya electoral a les eleccions a Castella i Lleó. La majoria dels sondejos apunten a una victòria del Partit Popular respecte al PSOE.
Les dues forces aborden la campanya com un gran duel previ a les pròximes eleccions generals, mentre que Vox aspira a ser decisiu en un govern de dretes. Una de les grans incògnites és el paper de les plataformes de l'Espanya Buidada, a qui el CIS els atorga representació.
I l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat aquest divendres el pla que planteja una millora urbanística dels barris de Gràcia.
La proposta que actualitza el planejament per protegir 3 de 4 edificis ha obtingut el sí dels grups del govern i Esquerra. Junts per Catalunya, Partit Popular, Valents i la regidora no adscrita han votat en contra. Superat l'últim tràmit municipal, el text s'elevarà ara a la Subcomissió d'Urbanisme de Barcelona per l'aprovació definitiva.
Música. Precisament parlant de Barcelona, l'exministre d'Interior, Rodolfo Martín Villa, ha decidit renunciar ara a la medalla d'or de Barcelona.
La decisió es produeix després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'ahir que revocava la retirada d'aquesta distinció a l'exdirigent franquista decidida pel consistori de la capital catalana el 2017.
I l'exconsellera d'Educació, Irene Rigau, ha explicat que no es farà militant del nou partit Centrem que lidera l'exconsellera Àngels Chacón.
En una entrevista a la 2 s'ha qualificat com a convergent sense partit. D'aquesta manera, Rigau pren la mateixa decisió que l'expresident de la Generalitat i exlíder de Convergència, Artur Mas, que tampoc no farà el pas a Centrem. L'exdirigent del PDeCAT, Àngels Chacón, ha presentat la nova formació com la primera del postprocés amb l'objectiu d'aglutinar el sobiranisme de centre que vol actuar dins del marc legal.
Per cert, que a Barcelona els tràmits online i a través del 010 de l'Ajuntament no estaran disponibles durant bona part del cap de setmana perquè el consistori està fent un procés de millora de les seves infraestructures tecnològiques.
En concret, els tràmits no es podran fer des de dissabte a les 3 de la tarda fins a la mitjanit de diumenge a dilluns. Tot i així, en cas d'urgència, es pot seguir trucant al 112.
I l'ús del català al mòbil en números vermells per la falta d'assistents de veu que el parlin.
Segons un estudi de Plataforma de la Llengua, més d'1,3 milions de catalans es plantejarien canviar de sistema operatiu per tenir l'assistent de veu del mòbil en català. Pel que fa a la llengua, en què tenen configurat el mòbil, les franges d'edat prenen distància. Gairebé un 40% dels catalans majors de 65 anys utilitza el català com a llengua del mòbil, mentre que ho fan només el 24% els joves fins a 39 anys.
I parlant de català, l'escriptora Empar Moliner ha guanyat el 42è Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull amb la novel·la Benvolguda.
Protagonitzada per una dona de 50 anys, l'obra parla sobre el pas del temps, la vulnerabilitat de la mort matrimonial, la drogodependència de la maternitat i la caducitat de la vida artística. Moliner també ha recalcat que un dels temes que aborda és la menopausa, ja que considera que se'n parla poc i molt edulcoradament. El premi té una dotació de 60.000 euros i la novel·la es publicarà el 9 de març amb columna.
I en plena de successos us expliquem que ha estat desmantellada una plantació de marihuana amagada sota una piscina d'un xalet de Platja d'Aro, al Baix Empordà.
La Policia Nacional i la local han decomissat més de 500 plantes en diferents fases de creixement i més de 10 quilos de cabdells envasats en bosses i a punt per a la distribució. Els agents han detingut dos homes de nacionalitat holandesa i eslovaca com a responsables del cultiu il·legal i suposats autors de delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric per tenir la llum punxada.
Gràcies, Anna. Anem cap a Andorra. Pau Massip, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I és que Andorra, el cas de la nena que vol anar amb vela a l'escola, es segueix complicant. La menor va cada dia a classe perquè els seus pares no perdin la custòdia, però s'ha de treure el mocador.
Tal com explica el Diari d'Andorra, per ordre del batlle, la nena d'11 anys i el seu germà bessó van cada dia al centre andorrà d'Escaldes en Gordany, el que li va adjudicar el Ministeri d'Educació. La menor ho fa per no augmentar l'absentisme escolar i evitar que els seus pares perdin la seva custòdia, però tot i anar a l'escola, la nena no fa classe perquè ella no es vol treure el mocador i els responsables del centre, que s'agafen a la normativa interna, no la deixen entrar. Llavors, el seu germà també surt de classe per solidaritat, enquistant encara més el cas i donant per perdut el curs per a la nena i pel seu germà.
I un grup de joves entra en una escola de teatre d'Andorra la Vella i provoca un esglai a la propietària.
Tot va passar dimecres a la tarda a l'escola entre acte de la capital del Coprincipat. La propietària estava fent una classe amb un grup de nenes d'entre 4 i 6 anys en una sala. Quan va anar a l'altre espai de l'escola que dona al carrer, s'hi va trobar un grup de joves d'entre 12 i 13 anys que havien entrat sense permís, sense mascareta i que es volien emportar una pilota. Quan els va aconseguir fer fora, els joves van començar a picar el vidre de l'aparador i van embrutar-lo amb restes de menjar. Com recull el Diari d'Andorra, quan la policia va arribar al lloc dels fets, van dir que no podien fer-hi res.
I els incidents amb gossos perillosos disminueixen un 30%... Ja ho direm bé, 37% el 2021 al Coprincipat.
Els percentatges segueixen una tendència a la baixa durant els últims anys en què la major part dels atestats giren al voltant de la manca de morrió i les assegurances que no es troben en vigor. El periòdic d'Andorra detalla que l'any passat els agents van arribar a fer fins a 1.350 actuacions, donant resposta a més de 2.500 trucades.
Gràcies, Pau. Gairebé mig minut i arribarem a 2:15 de la tarda. Plana esportiva.
Esports.
I en esports, la Fiscalia Provincial de Barcelona obre una investigació després de rebre la querella presentada per l'actual Junta Directiva del Futbol Club Barcelona contra la gestió de Josep Maria Bartomeu. Xavi Toscano, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Concretament serà la Fiscalia Especialitzada en Delictes Econòmics qui es faci càrrec d'investigar si durant la gestió de la directiva encapçalada per Bartomeu es van cometre irregularitats comptables. Segons algunes informacions, els advocats del club i el fiscal ja haurien tingut alguna reunió. Dimarts el Barça ha de fer públics els resultats de l'informe forense, però la directiva ja s'ha avançat i ha portat el cas als jutjats veient les conclusions del document que demostrarien possibles irregularitats en la gestió del projecte de l'Espai Barça i en les comissions pagades per alguns fitxatges, entre d'altres.
Embolics judicials a banda, el club espera que aquesta tarda Adama Traoré passi la revisió mèdica.
El jugador de 26 anys arribaria al club en condició de cedit en una operació condicionada per l'estret marge en el límit salarial que té el Barça. Traoré podria ser presentat el proper dilluns.
Encara en futbol, embolic també a Lleida, la Paeria dona 30 dies al club de Lleida Esportiu per abandonar el camp municipal d'esports.
El ple de la Paeria ha aprovat aquest matí a extingir el conveni pel qual cedia les instal·lacions municipals al club per incompliment flagrant de contracte, de conveni, segons ha explicat l'alcalde Miquel Puello. El Lleida està en venda i a l'espera que uns nous propietaris es facin càrrec del club. Seran aquests nous propietaris, per tant, qui hauran de gestionar amb la Paeria un nou conveni de col·laboració per poder utilitzar l'equipament que és de titularitat municipal.
I tornem cap al Barça perquè el Femení juga una nova jornada de Lliga aquest cap de setmana i ho fa amb baixes d'última hora.
L'equip no podrà contenir amb Alexia Putellas amb molèsties al genoll esquerre, ni amb Jana Fernández, que està lesionada del quadríceps de la cama esquerra, ni tampoc amb Gemma Font, que pateix un esquinç al turmell. Les blaugranes reben demà la visita del Betis. En aquest partit, per cert, se celebrarà amb l'afició la Supercopa guanyada el passat diumenge. I avui hem de lamentar la mort de Keti Pulido, que va ser la capitana de l'equip blaugrana femení que va alçar la primera Copa de la Reina que van aconseguir l'any 1994.
I un altre nom propi un dia com avui és el de Rafa Nadal, número 5 del món, i Daniil Medvedev, número 2, disputaran la final masculina de l'Open d'Austràlia de tennis.
Medvedev ha estat l'últim en classificar-se després de superar aquest matí el grec Stefanos Tsitsipas en 4-7, 7-6, 4-6, 6-4 i 6-1. Els dos tennistes s'han enfrontat 4 vegades amb un balanç de victòries favorable a Nadal. Només en una ocasió el partit se'l va adjudicar Medvedev. Va ser, de fet, l'última vegada que es van trobar. La final es jugarà aquest proper diumenge a partir de 2:15 del matí, hora catalana. Si la guanya Nadal, seria el primer tenista en aconseguir 21 títols de Grand Slam. Ara està empatat a 20 amb Roger Federer i Novak Djokovic. Pel que fa a la final femenina, que jugaran Ashley Barty i Daniela Collins, es jugarà demà dissabte, també a 2:15 del matí. Els dos partits es podran seguir en directe per Eurosport.
I en bàsquet aquesta nit juga la penya. El partit t'ha plaçat contra el Fuenlabrada.
L'enfrontament comença a 8:45 del vespre. Si guanyen, els verdinegres estarien entre els 4 millors de la primera volta i, per tant, serien caps de sèrie en el tour sorteig de la Copa del Rei que es fa dilluns. Per cert, que el sènior femení de la penya té nou entrenador. Es tracta de Jordi Vizcaíno, que ha arribat a un acord amb el club fins a finals de temporada.
I en l'europeu d'handbol, avui la selecció espanyola s'enfronta a Dinamarca per aconseguir el bitllet a la final.
Dinamarca és l'actual campiona mundial i va perdre per la mínima davant França i es va classificar com a segona de grup. Els espanyols competeixen per sisena vegada consecutiva a les semifinals de l'europeu. L'última vegada que els dos equips es van trobar va ser el passat estiu als Jocs Olímpics de Tòquio, amb victòria de Dinamarca per 23-26. Per al partit d'aquesta tarda són baixa d'última hora Ferran Soler i Sergi Hernández, que han donat positiu en coronavirus.
I com cada divendres, és moment de repassar l'agenda esportiva del cap de setmana. Així doncs, va, Xavi, què poden veure els nostres oients fins al proper diumenge?
Mira, Joan, aquest cap de setmana no hi ha jornada primera divisió degut a l'aturada de seleccions, però sí que juguen partits a la segona divisió. El Girona juga demà al camp de la Morevieta a les 4 de la tarda i en directe per Movistar La Liga. Sí que hi ha partits també a la primera divisió femenina. El Barça juga contra el Betis demà a les 12 del migdia en un partit que es podrà veure per Barça TV i Esport 3. A la Lliga CB no ens podem perdre el derbi català. El Barça i la Penya es troben diumenge a 6:45 en directe pel canal Vamos de Movistar. Abans, a les 5 de la tarda, per Movistar Deportes juga el Baxi Manresa, que rep el Nou Congost la visita del Burgos. Aquesta nit, però, segueix la jornada d'Eurolliga. Juga el líder, el Real Madrid, a la pista del Mónaco a les 7 de la tarda per DAZN. I aquest cap de setmana, ho dèiem abans, serem els guanyadors de l'Open d'Austràlia. La final femenina és demà dissabte i la masculina diumenge. Es pot seguir tot el campionat per Eurosport. Si us agrada l'handbol, aquests dies es disputa l'europeu. Aquesta tarda a les 6 Espanya-Dinamarca i a 8:45 França, i jugar França, els dos, Suïssa. Els guanyadors dels dos partits es trobaran a la final, que serà diumenge a les 6. Es pot seguir tot per Teledeporte. També hi ha Eurocopa de Futbol Sala. Demà a 6:45 juga a Espanya, el tercer partit de la fase de grups contra Geòrgia, i es pot seguir també per Teledeporte. I a l'Hockey Lliga, el Barça rep la visita del Reus el diumenge a 3:45 del migdia i es pot seguir per Barça TV.
Gràcies, Xavi. 34 minuts i mig que passen de les 2 de la tarda. Anem a publicitat de seguida. Saludem en aquest estudi el professor Xavier Torrents. Fins ara.
Ràdio Estel. La tertúlia, l'entrevista, la vida al carrer, l'anàlisi que ajuda a entendre, el moment de la reflexió i també aquell altre dedicat al somriure. Les coses que passen i les que voldríem que passessin. També aquelles que pensàvem que no podien ser. Les bones notícies i les que ens deixen amb la boca oberta. Els arguments dels qui en saben. Tot això i molt més és el Tot anirà bé. Tot anirà bé, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio Estel. Amb Toni Marín.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Nova web de Catalunya Cristiana. Més accessible, més continguts, més formats, més actualitat. catalunyacristiana.cat, el teu nou portal d'informació religiosa.
Ràdio Estel, Tortosa, 90.1. El professor, amb Xavier Torrents.
Sis minuts i mig que passen de 2:45 de la tarda, és divendres, i per tant saludem a aquesta hora i en aquest estudi Xavier Torrents, sociòleg, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalització. Professor Torrents, què tal? Bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres un altre divendres.
Hola, bona tarda.
Professor Torrents, aviam, volia començar... N'hem parlat alguna vegada, sobretot, si m'ho permet dir-ho fora d'antena entre vostè i jo, sobre el que significa o ha significat el nazisme, el que significa i ha significat l'Holocaust. Ahir era el Dia Internacional en commemoració de les víctimes de l'Holocaust i en parlàvem ahir en aquest informatiu i fent anàlisi de tot plegat. Fa pocs dies una nova turista es tornava a fer una fotografia amb el braç alçat davant del camp de concentració d'Auschwitz, guanyant-se així una multa per part de la policia alemanya. Però vaja, és un discurs que sempre acaba tornant i que es fica a la radicalització, si m'ho permet dir-ho, de molts discursos i de moltes opinions, que si en la pandèmia t'obliguen a vacunar-te i això és nazisme, que si en plana política qui és independentista ho és perquè és nazi, qui no ho és, no ho és perquè és nazi. En fi, s'acaba escolant a tots els discursos, no?
Així és, i com molt bé has dit, Joan, en el cas de l'estat espanyol utilitzen totes les ideologies. Trobem gent espanyolista, diguem-ne, que acusa el catalanisme de ser nazi, trobem dins del catalanisme gent que acusa l'espanyolisme de ser nazi, trobem dins de l'esquerra gent que acusa de ser nazi a gent que és de dretes, i també trobem a la dreta gent que acusa de ser nazi a gent d'esquerres. Per tant, això el que implica és dos... Bueno, de fet, una cosa, si ho hem de resumir, que és la banalització de l'Holocaust. Què vol dir la banalització de l'Holocaust? Vol dir, primer, no entendre el que va ser l'Holocaust. És no entendre que va ser un genocidi. I si aquí ho analitzéssim una miqueta més a fons, també diríem que no és el mateix un genocidi que un extermini. No coincideix. És a dir, per entendre'ns, tots els genocidis han estat exterminis, però no tots els exterminis són genocidis. Quina és la peculiaritat politico-social, jurídica d'un genocidi? Que es mata a persones d'un poble pel fet de pertànyer a un poble. Hi ha una discussió fins i tot si la paraula holocaust es pot aplicar al poble gitano. Al meu entendre sí, però hi ha experts que diuen que només es pot aplicar en el cas del poble jueu en relació al genocidi nazi, per unes peculiaritats que ara seria llarg d'explicar, per això no entrarem. Però, per exemple, quina és la diferència entre les víctimes dels camps nazis i les víctimes de l'holocaust? Doncs les persones LGTBI que van ser assassinades en camps nazis, els testimonis de Jehovà, cristians que van ser assassinats, persones per els seus motius polítics, discapacitats psíquics o físics, no entrarien dins el concepte de genocidi, per tant no és aplicable la paraula holocaust, però sí entrarien dins el concepte d'extermini o de víctimes dels camps nazis. Clar, són singularitats que sobrepassen a vegades el coneixement del sentit comú, són qüestions més d'especialistes, però hi ha una cosa que sí que podríem aprendre, i amb això acabo aquesta primera pregunta, que és que no deixem d'utilitzar la paraula nazi per insultar la gent. Deixem d'utilitzar la paraula nazi per desqualificar les persones. Poden ser persones que diguin barbaritats, però deixem d'utilitzar la paraula nazi, perquè doncs no estem entenent que entre 1933 i 1945 va haver persones, va haver europeus, no només alemanys, va haver europeus que van crear una indústria de l'assassinat, de l'extermini i, en definitiva, del genocidi, com mai s'havia vist en la història de la humanitat.
Esclar, quan jo li vull preguntar per una solució, de seguida em ve el cap el cas que li deia i que s'ha contemplat en múltiples vegades, lamentablement, que és el cas d'Auschwitz, segurament perquè és el camp de concentració més conegut, però n'hi ha d'altres, i sovint també hi sol passar, que és que les autoritats policials d'Alemanya han hagut de multar algú per fer-se una fotografia, no només banalitzant el nazisme, que ja és prou greu de per si, sinó amb el braç alçat, fent la salutació feixista. Si jo li pregunto una solució, també vull apostillar que la solució no només ha de passar per la vigilància, no?
No, per suposat. Bueno, en aquest cas faig un petit matís, Joan, però és lògic. Ha sigut la policia polonesa.
La polonesa, exacte.
En el cas d'Auschwitz. Sí. Però també jo recordo un cas de la policia alemanya davant de la porta de Brandenburg que va multar a dues persones, en aquest cas d'origen xinès, que havien fet el mateix, aixecar el braç a l'estil nazi, diguem. Per tant, no és només la vigilància, sobretot, jo sempre dic que en aquest àmbit cal treballar tres àrees: l'educació, la cultura i la comunicació. Això que estem fent ara, aquí en el programa, en aquesta secció en concret, que és parlar de l'Holocaust i fer pedagogia social per entendre què és l'Holocaust, forma part, en el cas de la comunicació. Les altres dues potes serien l'educació i la cultura. Això és la clau. De fet, a Alemanya, als Països Baixos, a Canadà, a Suècia, a França, això es treballa molt bé des de l'àmbit de l'educació. A casa nostra encara és una qüestió, podríem dir, voluntària i molt de compromís d'alguns mestres de primària i professorat de secundària que ho fa, però no hi ha una línia pedagògica estructurada i pautada en l'educació catalana. I amb això no podem posar la culpa a Madrid. És competència exclusiva de Catalunya fer-ho o no fer-ho. I de moment, malauradament, després de tants anys i de fet dècades, diguem-ne, aquella persona que ho estem reclamant, encara no s'està fent. Per tant, tenim camí per resoldre i mentre no es faci, tristament, veurem persones que utilitzaran de forma banalitzadora la paraula nazi per insultar altres, quan això és una banalització d'aquest extermini del poble jou i, a més, altres víctimes dels camps nazis.
Quan la preguntava per la solució i em deia l'ensenyament, la cultura, són altres potes bàsiques per solucionar aquesta banalització tan típica en temps nostres sobre el nazisme i altres feixismes, que, esclar, hem de recordar que nosaltres també vivim en un país on hi actua sovint la desmemòria, no? Recordem que fa cert temps es va retirar la medalla d'or de Barcelona, per exemple, ni més ni menys que l'exministre d'Interior Rodolfo Martín Villa, provinent del franquisme, amb totes les acusacions respecte a aquells fets de Vitòria, que va acabar amb 5 obrers morts, etc etc. Ara, aquesta setmana, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet que se li retornés aquesta medalla i avui continuava el show perquè Rodolfo Martín Villa ha decidit renunciar a la medalla d'or de Barcelona i precisament se li està donant un bombo i una imatge a un exfalangista, obertament, a més, que no sé si és de primera de rebut i segona, si en som tots conscients del que estem fent i en definitiva estem parlant una mica del mateix, no?
Sí, miri, a veure, a Alemanya, de fet, el 1945 no va haver un canvi substancial de la cultura política de persones que havien estat nazis i que de cop i volta l'endemà es despertaven ja deixant de ser nazis. Perquè, contràriament al que molta gent pensa, en el cas d'Alemanya, no va haver un judici amb molta gent. Va haver els judicis de Nuremberg, van ser no només simbòlics, sinó històrics, perquè va donar pas precisament al que més tard, amb l'aprovació de la Declaració Universal dels Drets Humans, va incloure conceptes com crims de la humanitat o el mateix concepte de genocidi que es va inventar, si no recordo malament, el 1944. Doncs, però Alemanya més tard va fer això, va fer, diguem-ne, les polítiques públiques d'educació, de cultura i de comunicació. I ha canviat substancialment aquesta cultura, almenys a la part que durant la Guerra Freda va quedar dins de l'òrbita occidental. Però Espanya no ho ha fet. I Espanya no només no ho ha fet, sinó que ara, en 2022, continua havent discussió entre els partits polítics sobre la política de memòria democràtica. Uns es llancen els trastos al cap dels altres. Hi hauria d'haver un consens que abarqués, des del catalanisme, l'espanyolisme, els abertzales, un consens que abarqués des de l'esquerra, la dreta, el centre, sobre aquesta memòria democràtica. Però per no utilitzar-la mai ideològicament o políticament o partidísticament, sinó justament per arribar a aquest consens que, per exemple, a la societat alemanya tenen tots els partits polítics. Ho té la democràcia cristiana, ho té el Partit Socialdemòcrata, ho tenen els verds, ho tenen els liberals, ho tenen el partit de l'esquerra, ho tenen tots. Fins i tot l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, hi ha coses que no s'atreveix a dir i a fer i que aquí els partits s'hi fan amb l'utilització de la memòria democràtica.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Un minut que passarà mateix de 3:45 de la tarda. Ens queda poc temps, professor, però volia treure-li altres qüestions. Una, i reconec, ho reconec que públicament que em fa una mica de por treure i posar aquesta qüestió sobre la taula per, precisament per donar o no veu a segons qui, però jo crec que se n'ha de començar a parlar ja. És evident que les dades sobre la pandèmia ens demostren que, de moment, comença a baixar aquesta sisena onada. Comença a baixar. Tenim present que som al pic encara de la sisena onada i així ho anunciava avui precisament la ministra de Sanitat, Carolina Darias, i per això comencen a caure algunes restriccions, però no totes. Però és cert que el gran gruix de les restriccions comencen a caure, és cert que ens estem relaxant tots plegats, és cert que la nova variant, tot i que és més contagiosa, afecta menys perquè estem vacunats, i tot comença a donar una sensació que ens estem ensortint, però no sé si la sensació ens l'està donant abans d'hora. I no sé com a societat cap a on ens porta això. No sé si com a sociòleg ens podria donar una mirada de cap a on estem anant sociològicament en aquest sentit.
Bé, estem anant, ens estem allunyant, i no dic tu i jo, Joan, o els oients de Ràdio Estel, però com a societat, que és el que em preguntaves, ens estem allunyant d'una cosa que no ens hauríem d'allunyar, que és d'un sentit universal i global de la humanitat. Recordem que això ens està passant a Europa, a Amèrica del Nord, Austràlia i ara Nova Zelanda, algun país més, diguem-ne, podríem dir occidental o avançat a nivell de la democràcia i de la industrialització. Però recordem que la immensa majoria del planeta, pensem en Amèrica Latina, pensem en Àfrica, pensem en bona part d'Àsia, exceptuant el Japó, diguem-ne, a bona part del món, no és que no hagin posat la vacuna de reforç, és que ni la meitat de la població té la primera vacuna. Per tant, difícilment s'acabarà la pandèmia fins que no tinguem un sentit de solidaritat mundial, global o universal, o planetària. Utilitzem l'adjectiu que vulguem. Planetària, global, universal, mundial, terràquia, és igual, tant se val. Però si una cosa, una de les lliçons morals i ètiques i religioses hauríem d'haver pres d'aquesta pandèmia és que no s'hi valen les solucions individualistes, no s'hi valen les solucions inclús ni nacionals ni estatals. Ni tan sols europees serveixen, perquè, òbviament, i la variant Omicron ho ha demostrat, diguem-ne, aquí s'escampa, es contagia arreu del món amb un tres i no res, i, per tant, la solució ha de vendre a nivell mundial. És veritat que el cop no és tan fort a Europa per les tres vacunes que molta gent ja té o per les dues vacunes que gairebé tothom té, però recordem-ho, les malalties, sobretot les que tenen aquest alt contagi, necessiten no només de medicina, no només de vacunes, sinó sobretot un sentit humà universal i global.
Ara parlàvem d'aquests dos temes i si lliguem una mica caps, tot i que sembli que no tinguin res a veure, el que feia el professor em semblava molt interessant, que és posar conceptes sobre la taula, com per exemple el diàleg, parlar entre tots del que està passant, arribar a acords, acostar posicions. Deixi'm preguntar-li per últim com veu el que està passant entre el govern d'Aragó, en Javier Lambán, que s'havia de reunir avui amb el president Pere Aragonès a Catalunya, però finalment ahir va declinar aquesta invitació i no es poden apropar postures i, de fet, hi ha hagut un huracà polític aquí enmig que ningú preveia, no?
Mira, diré una cosa que ja sé que no és molt científica ni tan sols acadèmica, però crec que molta gent m'entendrà, inclús pot coincidir. N'estem farts. N'estem farts, els polítics no se n'adonin que cada cop s'allunyen més de la població i de la ciutadania. La ciutadania el que vol és solucions, solucions pràctiques. I aquestes polèmiques partidistes, diguem-ne, és veritat, que exalta l'ànim de molta gent. Dubto que els oients de Ràdio Estel, diguem-ne, els exalti molt, perquè diguem-ne, és un altre esperit per entendre'ns. Però és veritat que una part de la societat, els extrems, sempre tornem amb aquesta qüestió, els extrems, tant l'extrema dreta com l'extrema esquerra, com els nacionalismes, ultranacionalismes d'un cantó i d'un altre, sí que els hi va bé això. O sigui, els hi agrada que això passi. Aquesta polèmica, i moltes que en trobem, i que cada setmana en podríem parlar d'una almenys aquí, en aquesta secció, en aquest programa. Però no serveix. O sigui, això no serveix per les polítiques públiques. A veure, o s'està per fer els jocs, o no s'està per fer els jocs. Jo no entro en això, si és bo o dolent, però si s'està per fer-ho, reunim-nos. Si no s'està per fer-ho, ja no, ni tan sols s'haurien d'haver convocat cap mena de reunió. Però no s'hi val, diguem-ne, jugar amb les emocions polítiques de la gent, entre altres coses perquè, i parlem ara de dos governs que no estan governats per partits extremistes, però això és posar, diguem-ne, llenya al foc perquè els partits extremismes, pensant en Vox, pugin. I això no és bo per la societat. No és bo.
Professor Xavier Torrents, politòleg, sociòleg, professor a la Universitat de Barcelona, expert en radicalització. Moltíssimes gràcies, com sempre, a atendre aquest mitjà. L'escoltem el proper divendres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
Gràcies. Una abraçada i bona tarda.
I de seguida encetem la nostra culturetes d'avui. Abans, però, Eva Cervera, cap de xarxes socials de Ràdio Estel. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Deia el professor Torrents que no s'hi volia pronunciar, per tant, no li volíem preguntar respecte a la qüestió, però sí que hem fet una enquesta avui a Twitter sobre el que podria significar o no aquests Jocs Olímpics per al Pirineu català.
Exacte. Preguntàvem si beneficiarien el territori i els nostres oients donaven quatre opcions. Sí econòmicament, sí en infraestructura, sí en sostenibilitat i rotundament no. Doncs els nostres oients s'han pronunciat meitat-meitat. 50% sí en infraestructures i 50% han dit que no beneficiaran el territori.
O sigui, sí només en infraestructures i rotundament no afavorirà el territori.
Correcte.
Déu-n'hi-do avui l'enquesta. Gràcies, Eva. Fins ara.
Fins ara.
Mira, 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 què farem ara. Olma Giró, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Anna Clos, aquí entra a l'estudi de Ràdio Estel. Xavi Toscano, que ja hi és a l'estudi de Ràdio Estel. I avui companyia de luxe, eh?
Avui companyia de luxe tenim entre nosaltres en David García, que treballa també a Ràdio Estel i és un expert de la secció
el
que...
El productor per antonomàcia.
El productor d'antonomàcia i és un expert en Eurovisió, que és el que tractarem avui, perquè avui, Joan, estic aquí per fer apologia als segons llocs de la vida. Estem acostumats, i el mateix sistema també ho propicia, a valorar únicament aquells que aconsegueixen el que entenem com l'èxit, és a dir, els primers. Però, evidentment, a la vida també existeixen als segons llocs, i sense aquests, evidentment, no hi haurien guanyadors. Sempre recordem els primers, però sense tercers o segons no hi haurien primers. Així que, donada la vinentesa, que demà serà la final del Benidorm Fest, que és l'esdeveniment que ha d'acollir la cançó que representarà Espanya al Festival d'Eurovisió, que, per cert, se celebrarà el pròxim mes de maig a Turí, a Itàlia,
okay,
doncs serà una final que, evidentment, hi haurà lloc pels segons. I no és per res, però molts cops les cançons que es queden a les portes d'arribar a la final per representar Espanya a vegades són millors que les que passen, és a dir, que guanyen en aquest sentit. Així perquè, que no es quedin en idees o paraules, porto proves, i com que tindrem aquí en David, que és un expert en Eurovisió, a veure què en pensa.
Som-hi, eh? Abans, però, en David, que feia que s'hi malcat tota l'estona. David, escolta'm, bona tarda, eh?
Bona tarda.
Eurovisió d'enguany, promet o no?
Home, l'aposta que ha fet Televisió Espanyola aquest any és una miqueta forta, no? Ja hem vist les audiències que a la gent li ha agradat, vaja.
Sí, eh?
Sí, jo crec que sí.
Tirarem. Tu ja saps que a mi, jo d'això no hi entenc, però Rigoberta Bandini a mi em tira molt, eh?
Ah, bueno, bé.
La noia que m'agrada molt.
Doncs ara et deixem el 2022 endarrere i anem cap a l'any 2000, perquè Raül va quedar segon amb aquesta cançó que es diu Sueño su boca. És marxosa.
Podem cantar el karaoke.
Jo això no ho recordo.
Ballat. Aquesta l'has ballat tu, no, Joan?
Aquesta l'he ballat jo, segur.
No rebetges aquesta de poble.
És un tamacle.
És un tamacle, es diu?
És un tamacle.
A mi m'encanta.
Doncs escolteu, perquè aquesta cançó que va quedar segona, la que va quedar primera aquell any, va ser exactament Colga de un sueño de Serafín Zubiri.
Què és això? A mi no em sona gens aquesta.
Eco sona més la segona. Què em dieu?
Sí, sí, tant.
Hem de valorar més els segons llocs de la vida, sí o sí?
El segon serien els primers.
Exactament. I ara deixem endarrere el 2000 i ens anem cap al 2002, perquè Bisbal, amb el seu gran corazón latino, que aquesta segur que tots l'hem ballat algun karaoke o no, va quedar segona.
No m'ho crec.
No pot ser.
Va quedar segona.
No pot ser.
És, Anna, els fets ho demostren. També us dic una cosa, va quedar segona, però al tanto amb la primera posició, perquè, clar, aquell any la primera posició va ser per la gran Europe's Living a Celebration de la Rosa, o sigui, clar.
Vale.
Hi havia molt de nivell, aquell any.
No, però trobo que les segones, com deia en David, solen ser cançons de festa de poble.
Sí.
Sí, sí, les segones són cançons de festa de poble, això és així, és un fet.
Bisbal sempre ha sigut un segon don.
Doncs jo també, escolta.
Li preguntin a la Xenoa.
Jo també, i no passa res. Sense els segons no hi hauria primers, i no passa res. S'ha d'acceptar que hi ha persones que han de quedar a vegades en segons
però
llocs.
Però finalment, Bisbal també va anar a l'Eurovisió perquè va anar al cor de la Rosa, acompanyant-li a les coses. Però
amb aquesta
cançó.
Van anar
tots,
i...
Sí.
Clar, però també ha de ser una mica dur, no? Jo de tu poder portar la teva cançó i acabar fent de corista, però clar, és una gran cançó, és una gran cançó, així que no passa res. Deixem el 2002, ara ens anem cap al 2018. Això sí que potser és una opinió més personal, però la cançó d'Arde, d'Aitana, aquesta que ara sonarà, va quedar també segona.
Arde, arde, que arda bien.
Està guai.
És xula.
A mi li falta ritme, eh? Per mi li falta ritme.
Bueno, ara escoltaràs la cançó que va quedar primera, que evidentment és molt bonica perquè per persones romàntiques doncs, ens agrada. La cançó que va representar Espanya el 2018 va ser Tu canción, de la Maya i l'Alfred, que en el seu moment era parella i van acabar la cançó fent-se un petó. Oh. Llavors, clar, va ser molt maca, però per mi Arde es guanyava un primer lloc, també.
Solo quiero tu canción.
El 2018 anàvem de baixada, no?
Clar, no ho sabíem, però arribava la pandèmia.
Hem de dir que aquell any la que va triomfar també, que anava a la preselecció, va ser lo malo, de Aitana i Ana Guerra.
Veus, aquesta?
Sí.
Però com...
No va quedar ni segona, imagina't.
Era tercera, però bueno, va triomfar més que tota
la... Qui va guanyar, sí. David, el 18 Eurovisió?
Israel.
Israel, eh?
Sí.
Home, que va haver-hi la polèmica. Sí. Va haver-hi polèmica, que sí?
Sí, bueno, perquè sembla ser que a través de la xarxa social van comprar molts vots, però bueno, aquella de Fuego, de Denis Moreira, i aquella d'Israel, i va guanyar Israel.
M'encanta perquè en Jordi Carretero, el nostre tècnic, m'està mirant com dient, amb aquells ulls que poses quan dius no en tens ni punyetera idea. Correcte, correcte, Jordi, això és així.
Jordi, pots pujar la cançó? O ha acabat?
Acabat. Acabat.
Ai, però ens hem perdut els aplaudiments. No, ah, ens feien el petó, és molt bonica.
Bueno,
bé, doncs avui sí, com que estem d'Eurovisió total, acabem, evidentment, la musiqueta que sempre hi és, amb la gran cançó, la cançó més votada de tota la història del festival, amb 778 punts, que té Salvador Sobral amb Amar Pelos Dois, és un cantant portuguès, va guanyar per golejada, s'ha de dir que quan va guanyar el 97, doncs el festival tenia en compte els vots del públic i del jurat.
Salvador Sobral.
Pergunta por mim, diz que vivi para te amar.
Cançó més votada de la història d'Eurovisió, Salvador Sobral, li podríem
Sobral.
Dir ja. David García, gràcies.
Gràcies.
En tornaré a parlar quan sigui el festival. Gràcies, com sempre, a tot l'equip. Gràcies a la part tècnica i a la producció, en Pau Massip. Us deixem ara amb tot l'equip de Tot anirà bé. Que vagi molt bé. El cap de setmana ens retrobem dilluns.